que hay una como una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja. Empieza ya como a extender una sombra de sospecha sobre la actuación o la falta de independencia de la fiscal jefa provincial de Madrid, por extensión de toda la Fiscalía de Madrid.
Avui a hora baixa està previst que compareguin com a testimonis la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, així com el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dues de les compareixences més esperades en aquesta jornada. Aquesta i d'altres qüestions les ampliarem, com sempre, a partir de les dues a l'informatiu migdia, avui en Juan Luis Marcos.
Més informació a ib3notícies.com.
TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
I 5 minuts, dimarts 4 de novembre. Bon dia, el dia que analitzarem la situació del Mallorca i començarem també en calentí motors per la Copa Intercontinental que jugarà divendres al Palma Futsal. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui amb la darrera hora del Mallorca, que s'ha entrenat avui a Sant Bibiloni per començar a preparar el partit de diumenge que ve contra el Getafe Sant Moix. Un Mallorca que preocupa, que tindrà dues baixes de llarga durada, la del porter Leo Román i també la del lateral Toni Lato. Tot d'una ens ho explica en Toni Fuster. També parlarem avui amb un dels grans fitxatges del Palma Futsal aquesta temporada, és Lucao, el Palma, que dissabte passat certificava la classificació com a primers de grup pels vuitens de final de la Champions i que aquest divendres mateix, d'aquí 3 dies, juga una nova final internacional, la Copa Intercontinental. També repassarem avui dues grans victòries importants d'aquest cap de setmana a la segona federació, la del Poblense, que ja situa l'equip d'Òscar Troia co-líder del grup de la categoria i la victòria del Porreres, la primera de l'etapa de Jaume Mut. I acabarem parlant amb les autèntiques líders invites de la Lliga Challenge de bàsquet, l'Azul Marino. Són intractables, estan intractables, 6 de 6 en victòries. En parlarem amb una de les seves jugadores que ha arribat en aquest mercat d'estiu, Marta García. Una i 7 minuts. Començarem parlant del Mallorca, un Mallorca que preocupa i molt el mallorquinisme i a tot el seu entorn. Avui, però, Toni Fuster, molt bon dia.
Bon dia, Magda.
Ha tornat als entrenaments amb certa normalitat, perquè, clar, això continua. Diumenge hi ha Lliga, a les 6 i mitja, contra el Getafe a Sant Moix, i avui ha començat a preparar aquest partit, un partit que comença a preparar encara amb tot allò que s'ha remegut després de sa derrota a la Cartuja i de ses declaracions d'Antonio Reyes, del capità.
No se pot evitar, no? És a dir, que hagi estat una jornada una mica esquitxada, no?, per les declaracions encara recent del capità Antonio Rayo després del partit de l'estadi de la Cartuja contra el Betis, en el que es queixa del baix rendiment de l'equip a l'hora de defensar, en especial a l'hora de defensar, i que tothom fa la guerra pel seu compte. Declaració en què ha ben segur, com dic, que hauran tingut un poquet de repercussió al vestidor de Son Bibiloni, en especial al vestidor del cos tècnic. Precisament, l'entrenador Iago Barrasate no podrà comptar amb els lesionats el porter Leo Román i el defensa Toni Lato, que, atenció, són baixa de llarga durada. Ja sabíem que Leo Román, en principi, no comptaran amb ell fins l'any que ve, en principi fins al mes de gener. Són pràcticament un dos meros que durarà aquesta recuperació. I sembla que la lesió de Lato també anirà mero manco pel mateix camí.
Perquè Toni Lato, que recordant que en el partit de Copa ja tornava d'una lesió, d'unes molèsties que també havia tingut musculars, que s'ha de retirar lesionat i que sembla, per tant, Toni, que estarà 2 mesos de baixa.
Sí, va ser en el partit contra el Sant Just a Hospitalet. El jugador tornava després d'un dia, d'una setmana de lesió,
sí.
I sembla que no estava encara del tot recuperat.
Fins clar, és que no sabien si era una recaiguda o si és que finalment és una lesió.
Fins sí. I tot quan el varen canviar, varen veure que se va enfadar moltíssim i va gesticular, fins i tot també indicant a qualcú de la banqueta, com va dir, ja vos ho vaig dir.
Quina llàstima,
que això. No estava, sabeu, en condició de poder jugar. A més, hem de pensar que la Copa del Rei se va jugar un camp de gesp artificial, totalment diferent del que és la gesp natural, molt banyat, perquè va ploure amb moltíssima... Va ploure bastant també a Hospitalet. Tot això tampoc possiblement va ajudar. L'Ato se va lesionar, el van haver de canviar, i ara totes aquestes proves mèdiques que segur que li han fet, i de més o manco, sembla que estirà també un 2 mesos de baixa. Baixa important, això vol dir que l'oportunitat també podria ser per Salih, el futbolista del Mallorca B, que de tant en quant pujava a les convocatòries del primer equip, podria ser un jugador que també tingués les seves oportunitats i que se n'anés tornant una mica en Johan Mojica, titular indiscutible en Jagoba Arrasate, jugador que el va dur fins i tot ell, és a dir, el propi entrenador. Per tant, a partir d'aquí, anem a veure com se recompon una mica tot això. Aquestes dues baixes han de pensar també que, a més de llarga durada, tenim una altra defensa, com el Maras Kumbula, que s'està recuperant i esperen que aviat pugui tornar al
terreny
de joc.
També s'ha allargat aquesta baixa, Toni.
Sí, també. Un altre futbolista, l'albanès, que va començar jugant, sobretot quan el míster emprava aquesta defensa de 5,
en
3 centrals. Normalment era ell el futbolista que actuava juntament fent parella o fent amb Valgentí Raillo, però aquesta lesió ha fet passa enrere, no? En aquest cas, esperen que se pugui tornar, com dic, a recuperar. L'equip ara mateix ocupa la 17a posició a la classificació, 9 punts, fora de la posició de descens, després de l'empat d'ahir vespre en el Carlos Tartiere entre l'Oviedo i l'Osasuna. Encara va ser millor resultat que mos podia passar
sí.
Aquest empat a 0, un empat, un punt per hom, que fa que ara mateix el Mallorca, per que estigui empatat a 9 amb el València, que ocupa zona de descens, però el Mallorca...
De moment queda de fora.
De moment queda de fora.
Sí, hi hauria llevant Mallorca i València amb aquests 9 punts, gràcies a aquest empat l'Osasuna, que només se posa en 10, i l'Oviedo, que queda en 7, i per tant que queda en aquesta de novena posició.
Seria penúltim.
En descens.
I el Girona és darrer.
El darrer.
A excepció, com deien, dels lesionats, el gruix de la plantilla... En principi, en normalitat, fa feina de la Ciutat Esportiva. Antonio Asensio, centrats amb el rival, que atenció, el Getafe, ve d'una dinàmica,
clar.
Magda, molt positiva. El Getafe ve d'una dinàmica que després de les darreres 2 victòries consecutives en Lliga contra el Girona per 2-1 i a Sant Mamés
difícil.
Davant l'Atlètic Club de Bilbao per 0-1, ve bé. A més, va golejar també a l'Inter de Valdemoro per 11-0 a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Vull dir, fa gols, n'encaixa pots, i a més de golejar en l'Inter de Valdemoro, on, per cert, Mario Martín i Borja Mayoral van ser darrer golejador dels partits l'altre dia en el Coliseu davant el Girona de Mitchell, el Getafe es seta en 17 punts. És a dir, Getafe va molt bé, mos agafa una diferència, ara mateix el Mallorca en té 9 punts.
Clar, és que ahir parlàvem a la tertúlia amb en David i en Tomàs i tu, que clar, en David deia el Getafe, alerta, que el Getafe et seta amb aquests 17 punts i que ha aconseguit enguany més victòries que derrotes i empats.
La temporada passada, jo ben record que el Getafe va guanyar per 1-2
sí.
A Son Moix, en gol d'Arambarri i Uche. L'àrim va ser, per cert, el golejador mallorquinista ja a les acaballes del partit. Va ser la penúltima jornada de Lliga quan el Mallorca jugava, per cert, a Europa. El Mallorca jugava a Europa. Era un partit importantíssim pel Mallorca. Va venir Getafe i mos va guanyar 1-2. Amb aquesta derrota se van esfumar mat de totes les opcions europees abans de viatjar a Vallecas, en el partit contra el Rayo Vallecano. És a dir, aquí se va esfumar tot. Ja duíem un parell de partits que la cosa no acabava d'anar de tot bé, però guanyant a Getafe encara hi havia aquestes opcions. Sí. I anaves en tot a Vallecas, però se van esfumar totes. Va ser el començament, jo diria, d'una declive del Mallorca. Allò que va començar a anar, aquesta declive
avall, sí,
a les darreres jornades de la segona volta.
Sí, que hi ha desil·lusió, no? Que ja no només era classificar-se per Europa, sinó que veies un Mallorca totalment poc reconeixible i que continua, malauradament, en aquesta línia més poc reconeixible.
En definitiva, que diumenge 6:30, bona hora, en principi, per l'afició, per l'aficionat, un diumenge en aquesta hora, vull dir Mallorca-Getafe. Per cert, ahir a hora baixa van sortir també horari de la Liga, corresponents a la 15a jornada. Ho dic perquè moltíssima gent estava pendent d'aquest Oviedo-Mallorca, sobretot aficionats que els agrada desplaçar-se en l'equip, perquè com hi ha per mig festius, el festiu de dia 6 i de dia 8, doncs clar, molta gent estava esperant per comprar bitllets i de més. Doncs,
t'agrada un Oviedo-Mallorca un divendres a les 9 del vespre?
A veure, tot feia indicar que se jugaria divendres o dissabte per la raó de que l'Oviedo està eliminat de Copa del Rei. Per tant, com hi ha Copa, aquesta setmana hi ha Copa, què passa? Doncs que el més probable era això, no? Que el Mallorca se jugaria en divendres o en dissabte. El Mallorca jugaria en tot cas dimarts Copa del Rei.
Exacte, jugaria la primera jornada.
I vam de jugar dissabte, migdia, contra Osasuna. Per tant, partit Oviedo-Mallorca es disputarà divendres 5 de desembre a les 9 del vespre. Per tant, ja la gent, que jo estic segur que hi ha molta gent que ja ha cercat bitllets, perquè ara mateix el bitllet d'anada amb una companyia aèria directa a les 11:30 està ja caríssim.
Imagina't.
O sigui, ja els bitllets estan caríssims. En definitiva, aquest és el que poden contar avui. Poqueta cosa més, perquè l'entrenament és a porta tancada.
Fins dijous no els podrem veure aquesta setmana.
Fins dijous no obriran les portes de la ciutat esportiva per als mitjans informatius. Per tant, poquet el que poden saber. A veure si demà és possible i podem parlar amb qualque futbolista que mos conti un poc aquestes sensacions després de la darrera derrota, després de la declaració de Raillo, i com s'ha de gestionar una mica això, no?
Sí, perquè
han de posar les coses un poquet en ordre, crec jo, abans d'anar en una saturada de seleccions.
Important aquesta aturada, com hi arribarà el Mallorca i com sobreviuen aquesta setmana després de la derrota dolorosa per 3-0 contra el Betis i aquestes declaracions d'Antonio Raillo que han tornat a remoure una mica tot el que ja coneixíem que passava dins el vestidor. Això és el que sabem avui.
Mirarem de cercar una veu autoritzada, un home important que està dins el Real Mallorca, a veure com gestionaria un poquet i què és el que s'ha de fer. Un home que ha estat entrenador, que ha estat futbolista, també, i a veure si ens pot contar un poc com se duen les coses.
No farem spoilers, però demà tindrem una veu així per fer prèvia també del Mallorca-Getafe.
Creo que por momento cada uno se la guerra por su cuenta.
Hay que asumir que estamos en una situación complicada.
Diumenge, a partir de les 4 del capvespre, viu el futbol de primera divisió amb el Mallorca-Getafe.
La prèvia en la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
¿Cómo va todo, bien o no? ¿Qué gran artista estás hecho?
Tú sí que ets un bon artista, també, eh?
Un partit per recuperar sensacions i, en joc, 3 punts molt importants pels interessos mallorquinistes.
Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos, creo que, un partido muy, muy importante el domingo en casa con nuestra gente.
En l'anàlisi tècnica dels millors comentaristes, la crítica i l'opinió, tot esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, esports 3.
Va, que avui també hi ha Champions. Avui comença a disputar-se la quarta jornada. A les 9 del vespre, Toni, l'Atlètic de Madrid, que rebrà l'Unión Saint-Gilbert belga, amb un dubte, pel conjunt
Pablo Barrios,
de Simeone.
Un dels futbolistes importants. La resta, en principi, bo que ja sabíem, no? L'Atlètic de Madrid que vol intentar guanyar aquest partit, vol retrobar-se amb aquesta victòria a Europa, després de la derrota duríssima, diria jo, derrota patida al darrer compromís europeu contra l'Arsenal. Podem escoltar precisament Diego Pablo el Cholo Simeone el que deia la prèvia d'aquest partit entre l'Atleti de Madrid i l'Unión Saint-Gilva.
Nosotros tenemos la necesidad de los puntos en el lugar donde estamos en Champions. Nos vamos a encontrar con un equipo que obviamente buscará intentar comprometer el partido y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño, sabiendo de la necesidad que tenemos del resultado.
Vespre de futbol d'avui, també a la mateixa hora, el Real Madrid visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool. El conjunt que entrena Xavi Alonso té les baixes de Mastantuono per una pubàlgia, a més de Carvajal, Alaba i Rüdiger. El Real Madrid suma un ple de victòries a la Champions i vol continuar, lògicament, amb aquesta bona ratxa. Xavi Alonso pensa que els seus jugadors estan preparats per viure l'ambient d'Anfield.
Són jugadors amb mucho... con mucho bagaje, con mucha que saben en ambientes cargados el responder bien, incluso les motiva más y confío mucho en ellos. También lo podemos hablar, pero son los jugadores los que tienen que estar en el campo. Desde fuera, yo estoy en el banquillo y hay momentos en los que ya no puedo, ya se te escapa del control. Prepararlos un poco, la preparación mental para estos partidos es importante. I luego la calidad.
Avui, per tant, tomb per l'Atlètic de Madrid pel Real Madrid a la Champions i demà jugaran la resta d'equips de la Liga. A les 6:45 demà, Pafos Villarreal i a les 9, Newcastle Athletic Club i també a les 9, Bruges Barça. I dijous jugaran Europa League, a les 6:45 Dinamo de Zagreb, Celta de Vigo i a les 9, dijous també, Betis Olímpic de Lió. Per cert, que m'apuntaves, Toni, que en aquest Olímpic de Lió hi ha un ets mallorquinista molt recent.
Dominic Graves.
I que ara enyora un poquet amb aquesta lesió de Leo Romani. Conference League també dijous a les 9, Rayo Vallecano, Lech Poznan. Va, 1:20.
I de 3 ràdios. Joc net. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Una i 23 minuts, això és Esports 3, i sona de Daniela Blasco amb aquest Unana, que va ser tan viral l'any passat en Sobenidon Fest, perquè és una de les estrelles convidades aquest divendres a les 9. Actuarà a Sant Moja, en el Palau d'Esports de Sant Moja, en aquesta final de la Copa Intercontinental que jugui a l'Illes Balears Palma Futsal. L'Illes Balears Palma Futsal, que va de setmana gran en setmana gran. La setmana passada vàrem viure també a Sant Moja la main round de la Champions, el Palma, que dissabte se classificava com a primer de grup amb aquest 3-3 en victòria i amb aquest rècord també de victòries que sumava a la Champions. I aquesta setmana canvi de xip perquè juga un nou títol internacional. Divendres a les 9 al Palau d'Esport de Sant Moix juga la Copa Intercontinental. Ha guanyat les dues darreres edicions, pot fer per tant també tres copes intercontinentals pot aconseguir aquest divendres, que ho farà contra un rival d'alçada, contra el Peñarol d'Uruguai. De tot això en volem parlar amb un dels jugadors estrella de l'equip que s'ha incorporat aquest estiu i que ja l'han vist, que és un dels grans d'aquest equip d'Antonio Badillo. És Lucao. Lucao, muy buenos días.
Hola, muy buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Para nosotros también poder saludarte en directo aquí en IB3 Radio. Lucao, decíamos que el Palma vais de semana grande en semana grande, ¿no? Porque el sábado celebrábamos la clasificación como primeros de grupo de la Champions y hoy ya estamos hablando de otra competición. Déjame preguntarte primero por la Champions, esa main round, ¿cómo la vivisteis? Porque es verdad que vimos que era un grupo muy competitivo, que todos los equipos querían ganar, pero este Palma en Europa está intractable.
No, es verdad. Nosotros de Fútbol Sala vivimos muchos momentos decisivos, ¿no? Importante es que jugamos la vida y creo que la Champions semana pasada fue uno de esos momentos y, bueno, hemos sacado genial porque creo que era el grupo más fuerte de toda Champions, que al final el tercer del grupo fue SMA, que es un equipazo, que es un equipo que invierte mucho dinero y son muy, muy, muy buenos. Entonces, claro, todos los partidos han sido como finales. Entonces, claro, la tensión, la intensidad fue muy, muy, muy alta. Y bueno, hay muchos jugadores experimentados en el equipo que han jugado y han ganado la Champions. Y creo que ellos también han pasado a los otros que están llegando esa intensidad, ¿no? esa importancia de esos momentos. Entonces creo que todo el equipo ha entendido eso y hemos hecho tres partidazos.
Claro, es que tenían que ser tres partidazos porque es verdad que desde un principio no había como el partido del sábado que era contra el SMEI, que tú lo decías, ¿no? Que era un poco el rival más fuerte, el equipo que está preparado, ¿no? Para también intentar ganar esta Champions, pero es que vimos el equipo francés, ¿no? Cómo consiguió, por ejemplo, ganar al SMEI y cómo os lo puso a vosotros también muy difícil.
Claro, la verdad es que, bueno, de primeras pensábamos que SMEI sería el equipo más fuerte, pero al final los franceses nos han enseñado que ya en Europa no hay ni un equipo más o menos. Los equipos vienen para ganar, los franceses es un equipo que, bueno, están muchísimo tiempo juntos, que juegan prácticamente con los ojos cerrados y se conocen. Entonces, claro, fue un partido muy difícil y luego en ganar a SMEI, enseñando que no eran nosotros. Ese partido que fue difícil porque era el estreno y tal, porque de verdad los franceses eran muy buenos, así que bueno, hemos clasificado primero y segundo los franceses y al final se ve en tercero, que fue un poco sorpresa, sí. Pero bueno, así está Europa, tiene muchos equipos buenos.
Este año además la competición es diferente, ¿no? Tiene esta estructura un poco diferente, que yo creo que la hace incluso más atractiva, ¿no? Porque ahora vosotros os clasificáis para jugar los octavos de final, no hay como otra ronda de grupos y por eso yo creo que también era importante pasar como primeros o como segundos de grupo.
Sí, total, para nosotros eso era importante, estar en primero y en segundo, porque ahora nos toca confrontos mejores, ¿no? Mm-hmm. En teoría, porque al final también cualquier equipo, y ahora vamos a estar jugando fuera de casa y luego en casa, así que bueno, para nosotros es muy, muy bonito, ¿no? Es una experiencia como parece que era Champions del fútbol, que así jugamos fuera y luego en casa, entonces bueno, vamos a experimentar un poquito ahí, de lo que pasa en el fútbol y bueno, estamos muy, muy animados, muy ilusionados con eso.
Es una competición, Lucao, tú es el primer año que estás aquí en Palma. Estos últimos tres años, ¿cómo has visto desde fuera esta relación, ¿no?, con el Palma, con la Champions? Un equipo que no había jugado nunca en Europa y que ha ganado las tres Champions que ha jugado y además no ha perdido nunca un partido y ya tiene el récord de victorias. Este año estás tú dentro del equipo, pero ¿cómo veías desde fuera que lo que estaba haciendo el Palma con la Champions?
No, la verdad es que desde fuera no podíamos creer, porque al final el Palma tenía mucho momento en Liga, que iba bien, iba mal, pero en Europa siempre iba muy bien, como no importaba si estaba bien o mal, venía de 5 o 6 derrotas, no sé, venía mal de Liga, pero llegaba en Champions y parecía otro equipo, ¿no? Y yo creo que pasó un poco parecido ahora desde dentro, ¿no? Veníamos mal en Liga, perdiendo algunos partidos y la dinámica no estaba tan positiva, pero llegó y ha cambiado completamente el chip de todos, entonces me pasaba eso desde fuera y ahora he experimentado un poco desde dentro, ¿no? La importancia que tiene la competición y cómo cada jugador saca el 120% en esa competición.
Claro, veníais además en esta main round, llegabais después de algunos partidos complicados en la liga, ¿no? Se había perdido el primer partido en casa tras mucho tiempo. Había habido, no críticas, pero sí habíamos escuchado a Vadillo, ¿no? Incluso a José Tirado, al presidente, poniendo un poco en cuestión el rendimiento del equipo en liga. Y en cambio llega la Champions y todas estas dudas se fueron y vimos otra vez una muy buena versión.
Totalmente, los jugadores han cambiado el chip y creo que la Champions ahora fue una prueba de que podemos dar mucho más. Yo creo que en Liga estábamos un poco, nos encontrando, pero yo, con la Champions fue un cambio de chip y yo creo que hemos enseñado a los jugadores que podemos dar mucho más y que podemos ser mucho mejores. Entonces, claro, la Champions, más de lo que es la Champions, yo creo que nos ha enseñado mucho para toda la temporada.
Esta Champions ha concentrado, ¿no?, parte de esta semana. Hemos visto, como decíamos, recuperar esa versión del Palma poco a poco. El mejor partido yo creo que fue además el del sábado contra el rival más difícil, contra el Semey. Estáis ya clasificados para octavos de final de esta Champions, la cuarta que juega el Palma, la primera que vas a jugar tú con el Palma, pero es que esta semana ya tenéis otra vez otro título internacional. Jugáis este viernes la Copa Intercontinental contra el Peñarol. ¿Cómo preparáis este partido? No sé si te ilusiona o cómo ves jugar esta final.
No, me ilusiona mucho, la verdad, porque, bueno, yo desde pequeño miraba mucho el Intercontinental de cuando jugaba el Inter de Interville con Jaraguá, sí, de Brasil, y eran los mejores del mundo. Estaba Falcão, que, bueno, fue el hombre que hizo que me enamorara de fútbol sala. Estaba Schumacher, Marquinhos, esa gente que, bueno, son leyendas de fútbol sala, y he visto los confrontos más bonitos en la Intercontinental, ¿no? Cuando enfrentaba a los de Europa con los de Brasil. Bueno, nos toca ahora el Peñarol uruguayo, que es un poco sorpresa, ¿no? Porque normalmente la Libertadores suele ganar los brasileños. Entonces, bueno, claro, me ilusiona mucho por eso, porque es una competición que siempre vi desde fuera. Y bueno, ahora puedo experimentar jugar desde dentro, entonces claro, me ilusiona mucho.
Vais a jugar este año contra el Peñarol, ¿no? Que también es el campeón de Sudamérica, tras derrotar precisamente al Magnus del Brasil. No sé si ya habéis empezado a preparar el partido del viernes.
Sí, ya hemos empezado, ya el primer día, ya empezando a coger, ¿no?, informaciones de los jugadores, que todavía no es tan... No era tan claro quién iba a venir de los jugadores, porque claro, no sabemos. Pero esta semana ya tenemos más informaciones concretas, así que bueno, ya empezamos a mirar nuestro rival, entender un poquito cómo juegan y todo eso, para estar el viernes más preparado posible.
Hemos escuchado que pueden venir hasta 1,000 personas de Uruguay para seguir al Peñarol. Aunque juguéis en casa, yo creo que va a ser un partido de estos que se van a vivir con muchísima afición y para un jugador tiene que ser bonito, ¿no?
No, claro, totalmente, claro. Mallorca tiene... Mallorca, ¿no? La gente quiere venir a Mallorca ya porque sí. Entonces, claro, seguramente los uruguayos van a venir a por el equipo, pero también por Mallorca, ¿no? Tiene ese atractivo de ser la isla. Uh-huh. Pero bueno, va a ser muy bonito. Yo creo que el Somoc va a estar como nunca, ¿no? Con nuestra afición, con la afición de ellos. Yo creo que va a ser una fiesta de fútbol sala. Y bueno, muy ilusionante, muy ilusionante.
Tirado ha dicho que es el gran evento de este año que vamos a vivir en Somos. Va a haber artistas invitados, como decíamos. Lucao, para ir terminando, te quería preguntar un poco cómo ha sido tu adaptación, porque has llegado este verano tras jugar en el Movistar Inter, tras enfrentarte al Palma, ¿no?, estas últimas temporadas. Y me gustaría saber cómo ha sido llegar aquí, adaptarte al club. Y hemos visto que, no sé si personalmente la adaptación ha sido fácil, pero la adaptación al equipo sí que creo que ha dado resultados rápido.
No, sí, total, estoy muy contento, muy feliz aquí. Desde mi última temporada no fue tan buena, pero llegué aquí, la recepción de todos fue muy buena y yo creo que estoy muy adaptado con lo que quiere Vadillo, con lo que quieren mis compañeros también. Y bueno, Palma es un equipo, ¿no?, de grupo. Puedes ver que, bueno, cada partido tiene un jugador que se destaca más, otros menos, pero lo que veo aquí es que es un equipo que cada uno coge por el otro. Entonces, bueno, ya estoy adaptado en ese sentido de dar el máximo por mis compañeros y, bueno, estoy muy feliz y creo que estoy adaptado ahora a disfrutar de esos momentos como el viernes y a ver qué podemos ganar ese año.
Tú has ganado títulos aquí en España, la Copa, sabes qué es ganar, ¿no?, títulos a nivel nacional. Esto es un poco lo que le falta al Palma, ¿no?, que parece mentira que ha ganado las tres últimas Champions, la Copa Intercontinental, y que en cambio falta un poco eso de poder levantar un título nacional.
Sí, total, he experimentado en Cartagena ganar la primera liga por el club y bueno, fue muy bonito, ¿no?, por ser la primera. Sí. Yo creo que es algo diferente, entonces tengo ese objetivo en mente de poder ganar con Palma también su primer título nacional. Yo creo que tenemos equipo para eso, tenemos que madurar mucho, pero la liga está para eso, ¿no?, para ir madurando y aprendiendo, creciendo, porque va a llegar el momento, un playoff, una Copa de España, que tenemos que estar bien. Pero yo tengo muchísima fe en ese equipo y en ese cuerpo técnico de que sí podemos. Y uno de mis objetivos es ser campeón nacional con Palma.
Qué bien, Luca, es uno de los objetivos de este año. De momento ya estáis en la Champions, en la siguiente ronda, en octavos de final, y tenéis un primer título internacional este viernes con la Copa Intercontinental contra el Peñarol, que ya nos decías que te hace mucha ilusión. Luca, o jugador del Palma Futsal, muchísimas gracias y mucha suerte este viernes.
Muchas gracias, un placer hablar con vosotros. Aquí estoy, siempre.
Un abrazo muy fuerte. Un plaer parlar amb Luca, una de les estrelles de Castillos Balears Palma Futsal. Per cert, aquest divendres a les 9, el partidàs, la final de la Copa Intercontinental entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Peñarol, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i pràcticament 36 minuts, això és Esports 3. Tornem a parlar de futbol, moment ara per parlar de la segona federació i del més destacat d'aquest cap de setmana que ha passat i sobretot que passa per la nova victòria del Poblense, que està intractable en el seu primer any en aquesta categoria. El Poblense d'Òscar Troia ja és co-líder del grup amb 18 punts, té els mateixos punts que el Reus, que precisament és qui encapçala la classificació després de guanyar l'Atleti Balears i que precisament serà el rival del Poblense aquest cap de setmana. En volen parlar amb el golejador de la darrera victòria.
Gol, 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 gol del Poblense! Quina arribada de Nafro per banda esquerra, quina centrada al primer pal i la rematada de cap d'Aitor Pons a les mans del porter, que se l'ha menjada i ha acabat dintre de la porteria. Aitor Pons fa el primer gol del partit al Municipal de Sa Pobla.
Així ho van viure a IB3 Ràdio amb la narració de Gavi Fortesa i avui volen saber com ho va viure ell, el protagonista Aitor Pons. Aitor, molt bon dia. Ara tot d'una intentant connectar amb Aitor Pons, jugador del Poblense, per parlar d'aquest inici de temporada del Poblense, que era un equip de tercera que va ascendir amb actituds i en condicions sobrat en aquesta segona federació, però que no deixa de ser un debutant. I de l'equip d'Òscar Troia té números d'ascens, 5 victòries, 3 empats i només una derrota, aquesta darrera victòria que sentíem ara, que va ser per un gol a 0, aquest gol precisament que va marcar Aitor Pons. Aquí ja poden saludar. Aitor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sentíem ara com havies marcat aquest gol aquest diumenge, un gol que donava una nova victòria. Aitor, no sé si vos imaginàveu aquest inici de Lliga amb tan bons resultats.
La veritat que no. Sabíem que seria un any complicat per haver ascendit aquest any i en aquesta nova categoria i, bueno, jo crec que hem començat molt bé. Tant director deportiu com cos tècnic han fabricat un molt bon equip i res, anar partit a partit per intentar seguir el més a dalt possible i a final de temporada veure on estem.
Ha estat aquest de setmana, hi ha hagut molt de tipus de victòries, no? Perquè a veure que ja heu guanyat 5 partits, 3 empats, només una derrota, amb aquest de 8 punts, són números pràcticament d'equip que vol ascendir de categoria. Però, Aitora, la victòria de diumenge contra el Barbastro a Sa Pobla, després sentíem Òscar Troiano, és una d'aquelles victòries de resistència de partits en què costen i que són importants saber sumar aquests 3 punts.
Sí, jo crec que van ser molt importants perquè venien d'una dinàmica bona. El que passa que, clar, van jugar contra el Barça el fin de passat, van tenir partit de Copa Federació contra el Sabadell, no van poder guanyar i la victòria era molt important.
Ara veure que veníeu de quedar eliminat, no?, de la Copa del Rei, però sí. jo volia resaltar que en el camp del Barça Atlètic, no?, havíeu empatat, teniu millors números ara mateix que el Barça Atlètic o que l'Atlètic Balears, que són dos candidats clars a lluitar per aquest ascens, sou co-líders amb aquest 18 punts, i una altra dada que crida l'atenció en aquest inici de Lliga és que només heu encaixat 6 gols en 9 partits, sou l'equip de tota la categoria que més gols encaixau. Supos que això és feina que feis i que també és una dada que vos situa en aquesta part alta.
Sí, jo crec que mantenir la porteria zero és molt important en aquesta categoria i ho estem aconseguint. De fet, així estan els números i crec que tenim que seguir així perquè al final ocasions tenim sempre cada partit i si tenim porteria zero i per sort tenim la sort de marcar un gol, pues mira, al final traiem algo positiu.
El pròxim partit és precisament contra el Reus, que té mateixos punts que Voltros, que lidera aquesta classificació. Serà segur un partit intens. No sé com el vos imaginau i com l'heu començat a preparar.
Doncs pues mira, no l'hem començat a preparar perquè hem tingut 2 dies lliures.
Ah, mira, merescuts.
Sí, molt merescuts. Res, a partir de demà començarem a fer feina i jo crec que anarem a guanyar. Però bueno, que sabem que serà un partit molt, molt complicat, però bueno, com tots els altres, i intentarem treure els 3 punts.
Què vos diu el míster en aquests primers mesos, després d'aquesta estrena, no? Després de veure que és vera que tens la sensació que sou amb aquests 18 punts, però perquè sou un equip que feis moltíssima feina cada jornada.
Sí, durant tota la setmana fem molta feina, i la veritat que no m'ho està costant massa adaptar-nos en els partits. Sí que són partits molt complicats. Jo crec que defensivament estem molt bé i ofensivament també perquè creem moltes ocasions, aunque al final els ha de fer, clar. Però, bueno, jo crec que a partir d'aquesta setmana farem feina per Sebre fos dèbil del Reus i res, intentarem anar a guanyar i venim amb algo positiu.
Clar, és que si se guanya a Reus, Aitor, vos poseu líders.
Sí, i el que te dic, nosaltres no mos fixàvem en la classificació, és el principal que mos diu el míster. Al final, tenim que anar partit a partit perquè la categoria aquesta te dona això.
És una categoria complicada i en aquesta estrena del Poblense ho estàu fent de manera extraordinària amb aquestes 5 victòries i 3 empats, només una derrota, i amb aquests 18 punts. Aitor Pons, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort a aquest pròxim diumenge a Reus.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I 42 minuts, continuem analitzant aquesta segona federació. Bons resultats que ens han deixat aquesta jornada passada. Diumenge varen viure la primera victòria del Porreres en Jaume Muta a la banqueta i volen saludar a l'entrenador. Jaume, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Era necessari sumar, puntuar, i en aquestes darreres jornades un empat i una victòria. Supos que content, no?, amb aquests primers resultats.
Sí, molt, molt content per resultat i sobretot per la feina de l'equip en el dia a dia. La veritat és que tal vegada hem duit un poc de sort en quant a els resultats, però una sort molt cercada perquè durant la setmana s'ha fet una feinada i en el final pues, ja som dels que crec que la feina s'ha de donar profit.
Com te vas trobar l'equip? Perquè és vera que substitueixes a Miquel Soler amb la temporada ja començada. No sé si va sorprendre una mica. Miquel Soler, per exemple, se'n va anar una mica decepcionat, no?, després d'aquestes primeres jornades. Però tu ja fas un equip i m'agradaria com te trobes el vestidor i què detectes una mica que necessita aquest Porreres.
Bueno, trob un grup humà molt, molt bo, molt fàcil fer feina amb ells, i a nivell de la competició, pues, cada dia estem llefant un poc més. Jo crec que el grup és immillorable, ha estat molt fàcil des dels primers dies per a fer feina, es congeniar amb ells, entre els metres dos idees i que els estiguin llefant, tot de moment ha estat molt fàcil, amb aquest aspecte. Llavors, bueno, tots sabem de la sa dificultat de la categoria, tots sabem lo complicat que és i estem preparats per qualsevol cosa que mos pugui passar.
Clar, s'estrena, no, del Porreres en aquesta segona federació, un equip que va ascendir amb molta il·lusió i amb un projecte molt il·lusionant pel club, però que no deixa de ser un recent ascendit i un equip que va descobrint a poc aquesta categoria i aquest grup, que és un dels més competitius. Ara parlàvem del Poblense. El Poblense jo crec que és una excepció, no, Jaume, d'arribar a una categoria nova i de que sigui tan fàcil a sumar victòries.
Bueno, fàcil, no és fàcil per ningú. Segur que la Pobla ha hagut de treballar moltíssim.
Sí, no li ha agradat a Òscar Troia aquesta paraula, tampoc.
No, és que fàcil no. En aquesta categoria. Ni a l'àmbit de la vida. Fàcil ningú, ja té res fàcil. Tot s'ha de treballar molt, tot s'ha de preparar molt, i segur que la Pobla, pues, ha hagut de fer molta de feina per aconseguir, pues, estar primer a la classificació. Estic contentíssim per Òscar, per tota la plantilla, pel poble en general, pues, és molt guapo, i pel futbol balear en especial, que aquí porta de segona ref, com més n'hi hagi, més bona imatge podem donar, pues jo crec que molt beneficia tots els que m'agrada i tots els que estimam el futbol balear.
Enguany tenim pràcticament derbis balears en aquest grup totes les jornades, i això ho fa molt especial. Jaume, clar, ara explicàvem, el Porreres debut en aquesta categoria. Estem començant a veure com ho viu el club, com ho viu el poble, i què significa una mica per tu com a repte professional entrenar el Porreres en aquestes circumstàncies?
Bueno, la veritat és que és un orgull, es pot entrenar, perquè, bueno, equips de segona ref a dins les illes no n'hi ha molts. Llavors és un orgull per a ser un entrenador que estàs entrenant en aquesta categoria. I en quant en el club, pues, m'ha sorprès moltíssim la quantitat de gent que fa feina pel club, com viuen el dia a dia, la tensió que tenen entorn altres dins la plantilla. I també m'ha sorprès una cosa molt agradable per jo. Diumenge, després del partit, vaig anar a dinar a la plaça de Porreres i vaig veure molta de gent amb la camiseta del Porreres. Això m'ha sorprès. Vaig trobar un fet molt guapo. Això demostra que el poble està molt en l'equip i que mos recolzen en el dia a dia, i això és molt agradable també, perquè fem feina amb el futbol.
Diumenge més hi havia mèrit suficient per veure la camiseta, perquè hi havia partit i perquè se va sumar aquesta victòria, era la segona de la temporada, una victòria contra el Sant Andreu per 1-0, i diumenge jugueu a Olot, un rival que també està, crec que té 3 punts de diferència, té 12 punts, per tant és una victòria, a veure, que ja fa més any que circula per aquesta categoria. Però com preparareu o com prepares aquest partit de diumenge contra l'Olot?
Bueno, sabem que l'Olot dins el seu camp és molt difícil, pràcticament la majoria de punts els ha aconseguit dins l'Olot, camp de gespa natural, que nosaltres, bueno, vulguis o no, nosaltres estem més acostumats a la gespa artificial, però, bueno, intentarem, ja tenim analitzat el que és l'Olot, intentarem amb les nostres armes per anar a fer un bon partit i intentar perdre una victòria que mos doni un poc més de tranquil·litat, però sobretot que mos doni més confiança encara en la feina del dia a dia perquè sigui més fàcil, perquè el jugador juga per aconseguir victòries i si tu els aconsegueixes el dia a dia després és molt més fàcil i tot el que intentes transmetre pues el jugador el més receptiu en tot.
Això qualsevol categoria, no, Jaume? Per un entrenador preparar un partit o fins i tot explicar unes idees de joc, no? Quan t'arriben els resultats o després d'una victòria és molt més fàcil.
Claro, sí, perquè en el final competim per guanyar. És un esport, no deixa el futbol, no deixa de ser un esport. O sigui, quan un deportista competeix, sempre competeix per guanyar. I és dur, si passen setmanes i no estar guanyant, per haver de seguir fent la feina dia a dia, pues és molt més dur que si te venen les victòries. Llavors, si nosaltres poguéssim aconseguir una victòria dins de l'oig, jo crec que la plantilla se'n donaria compte que té nivell per aquesta categoria i que pot fer coses importants. Però, bueno, també tenim els peus en terra i sabem que aconseguir victòries és molt complicat per tots els equips, però veiem cada setmana, sí, no sorpreses, perquè ja no me sorprèn aquest resultat, però sí que a lo millor veure que Barcelona no guanya, el Sant Andreu no guanya, saps? Pot pareixer estrany, però en aquesta categoria ja no hi ha cap marcador estrany.
A veure, el darrer resultat d'aquesta jornada, per exemple, en són un exemple. Jaume Mut, entrenador del Porreres, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort aquest diumenge a Olot.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és esport.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, Esports 3.
Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error.
La Tour Marino són les autèntiques líders de la Lliga Challenge. 6 de 6 amb victòries. Només han guanyat partits en aquest inici de temporada i la darrera victòria va ser aquest cap de setmana contra el Sant Feliuenc per 20 punts de diferència, 82 a 62. I avui en volem parlar amb una de les jugadores revelació que ha arribat aquest estiu a l'equip. Ja venia de fer una gran temporada a Sevilla i enguany també ho està fent aquí a Palma. És la Marta García. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Marta, bueno, enhorabuena por este inicio de liga. Sabíamos que es un proyecto ambicioso, que queríais estar arriba, pero 6 de 6 en victorias y esta autoridad no en la pista, ¿cómo lo estáis viviendo?
Bueno, pues la verdad que muy contenta. La temporada, como tú bien dices, al final está siendo muy positiva. Estamos creciendo partido a partido y bueno, considero que el equipo está, digamos, cada vez más sólido en casi todas las facetas del juego.
No es fácil encadenar 6 victorias consecutivas en esta categoría porque mirábamos números y por mucho que quieras estar arriba, 6 de 6 son números ya que os sitúan con una fiabilidad importante. Llegar invictos, ¿no?, a la jornada 7, muy pocos equipos tardan tan poco, ¿no?, en ponerse tan arriba.
Sí, bueno, la verdad que sí que es difícil, pero al final somos un equipo bastante completo. Sale, bueno, tenemos muchas opciones y variabilidad en ataque. Después también es verdad que defensivamente pues estamos creciendo mucho y al final todo nuestro ataque, bueno, viene de una buena defensa. y nada, también jugamos con muchísima intensidad, le intentamos dar velocidad al juego, velocidad pero llegando ordenadas. Es difícil, pero ya estamos, así que muy contentas.
Claro, tú llegas este verano a Palma tras una muy buena temporada, para no decir, no sé si la mejor hasta ahora en tu carrera profesional en Sevilla, donde completasteis el ascenso, fuiste MVP del campeonato regular, también de la fase final. Eso es una carta de presentación, ¿no?, para la temporada que viene y para el reto en Liga Challenge. ¿Cómo viviste un poco el acabar en Sevilla con tan buenas sensaciones y cómo fue un poco el fichaje para el azul marino?
Bueno, pues la verdad que me siento muy orgullosa por la temporada que conseguimos hacer en Sevilla. Nosotras, bueno, nuestra mentalidad era intentar estar arriba, meternos en fase de ascenso, pero la verdad que esto de subir y eso pues no nos lo esperábamos, pero durante todo el año estuvimos trabajando también para ello, así que, no sé, muy orgullosa. Y el fichaje, pues bueno... Yo la verdad que cuando me llamaron de aquí, estuve hablando con mi representante, valoré las opciones que tenía y pensé que este era el proyecto que más me convenía.
¿Cómo ha sido la adaptación? Porque es verdad que tenemos la sensación que aunque ya había como una continuaba, ¿no?, el entrenador que había estado ya en el último mes o semanas de la temporada pasada, sí. Continuaban jugadoras importantes, ¿no?, como las capitanas, por ejemplo, pero luego llegabais jugadores nuevas. ¿Cómo ha sido un poco la adaptación? Porque a nivel de resultados a veces eso hace, ¿no?, que cuando un equipo llegan jugadoras nuevas que tienen que ser importantes, parece que tiene que haber un poco más de rodaje, y vosotros desde el mes de septiembre que empezáis con los entrenamientos y con los primeros partidos, ya os vemos que jugáis muy bien juntas.
Sí, bueno, yo también creo que ayuda mucho que fuera de pista tengamos un buen grupo humano. Para mí, sinceramente, ha sido súper fácil adaptarme a este equipo. Y bueno, dentro de pista, pues cada una va teniendo sus roles, que en realidad van variando dependiendo de la semana. Y bueno, somos un equipo dentro y fuera de pista, y pues dentro de pista, por ejemplo, en los entrenos la competitividad es, bueno, altísima, y después pues eso también hace que se reflejen los partidos. Y al final yo creo que, bueno, esa exigencia diaria que tenemos entre nosotros en los entrenos, que también es lo que realmente nos hace mejorar de cara a los partidos y de cara a ir obteniendo victorias.
Eso se ve también en la pista, y es bueno que lo expliques. Es un proyecto ambicioso el del azul marino, porque desde el día uno se presentan como candidatas. Ellas queréis subir, ¿no? El equipo quiere subir de categoría. El año pasado costó, luego no se pudo con los playoffs, y este año el objetivo es aún más ambicioso porque quieren subir o queréis subir como primeras. Es verdad que es muy fácil explicarlo, ¿no?, o ponerlo como el objetivo, pero es verdad que eso se hace partido a partido, y de momento habéis ganado los seis partidos. ¿Cómo se vive un poco, cómo se gestiona? Entiendo que con los resultados vemos que están dando su fruto, pero ¿cómo se gestiona formar parte, ¿no?, de un club o de un equipo que tiene un objetivo tan claro?
Bueno, pues es que nosotras nos centramos en trabajar día a día. Es verdad que en este equipo hay una cultura del trabajo muy grande, en donde cada sesión cuenta, y tampoco, o sea, tenemos claro el objetivo, pero creo que, como tú bien dices, se consigue paso a paso, sin correr, respetando a los demás equipos y trabajando en cada sesión para que después el fin de semana obtengamos esa victoria.
¿Cómo estás viendo la liga en general? Porque es verdad que vosotros estáis ganando todos los partidos, pero vemos que hay equipos que están con una victoria menos que vosotros. En plan, ¿cómo estáis viendo este primer mes y medio de liga, y qué equipos crees que van a estar arriba con vosotras?
Bueno, pues realmente hay equipos que son muy, muy competitivos, que están haciendo las cosas bien. Bueno, sabemos que tienen calidad, muchos de ellos tienen un juego muy trabajado, así que siempre pues tenemos que estar concentrados desde el primer minuto. Ahí está Melilla, ahí está, bueno, este fin de semana jugamos contra Bosonic, Celta, son equipos que van hasta las rías.
Claro, es que este fin de semana, justo el sábado, ¿no?, jugáis en la pista de el Logroño con este equipo que nos comentabais. ¿Qué esperas un poco de este equipo? Porque es verdad que, o de este partido, porque siempre es un reto cuando llevas seis victorias consecutivas y afrontar un nuevo partido con uno de los equipos que también están en la parte de arriba.
Sí, bueno, vamos enfrentando un equipo que realmente es muy sólido, que viene demostrando un nivel bastante alto. Y bueno, para nosotras es una oportunidad para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Y hombre, yo espero que sea un partido bonito y que sea disputado.
¿Cómo han sido para ti los primeros partidos en San Moix? Porque es verdad que el inicio de liga no pudisteis jugar en casa por las reformas, pero es verdad que ahora estas últimas jornadas ya ha sido donde, no sé si os hemos visto más cómodas, pero hablábamos la semana pasada con una compañera tuya, nos decía que teníais muchas ganas, ¿no?, de ya poder jugar en casa.
Sí, sí, la verdad es que es un ambiente, no sé, se genera como un ambiente súper bonito, súper cercano. Además, todos nosotros estamos súper agradecidos al apoyo que estamos recibiendo y eso, pues, la verdad que se nota en cada partido. Y esperemos, bueno, vamos a seguir trabajando para dar nuestro mejor nivel y representar bien a este club y a esta afición.
Pues de momento lo estáis haciendo increíble, Marta García, jugadora del Azul Marino de Liga Challenge. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena para estas 6 primeras victorias.
A vosotros, muchísimas gracias. Hasta luego.
Que seas tú a quien le cuente mis mentiras, tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida.
Que acabem amb una notícia de darrera hora. La selecció espanyola ja coneix els seus rivals per la fase de classificació europea del Mundial 2027. Són les vigents campiones. Mariona Keldentó i Patri Jarro Catacoy, Lucía Corrales i les seves companyes s'enfrontaran en aquesta fase classificatòria pel Mundial a Anglaterra, a Ucraïna i a Islàndia. Aquesta fase començarà el mes de febrer i durarà fins al mes de desembre del 2026. Per tant, Espanya jugarà contra Anglaterra, contra Ucraïna i contra Islàndia per tornar a classificar-se pel Mundial 2027. Aquí vam així el programa d'avui, tornem demà a la 1:00.